Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que us informa de les novetats teatrals que es couen i que s'estrenen a la nostra ciutat, que repassa la cartellera i us avança les propostes dels escenaris sabadellencs, però que també us ofereix reportatges, humor, comentaris teatrals, recomanacions de la capital i un munt de seccions més de la mà de les nostres col·laboradores i col·laboradors. S'acaba el mes de maig, s'acaba la temporada teatral ben aviat i ja tenim ganes d'estiu i, sobretot, de poder dissenyar, planificar i portar a terme una propera temporada forta i diversa, amb molta oferta, amb molta creació i amb molt de públic. Després d'un gran sotrac inesperat que ens ha paralitzat completament a nivell cultural i vital, totes i tots volem recuperar el ritme i l'energia i la il·lusió d'abans. Com ja sabeu, darrere de l'Amunt al Taló hi ha un equip fantàstic que està format per Laura Lozano, la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil, la veu del programa Francesc Asens, Roger Benet i l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i qui us parla, Marcel Castillejo. No podem començar sense comentar una notícia ben trista i preocupant. L'icònic Teatre del Sol, el mític edifici de la façana neoclàssica situat a l'illa de Cases entre el carrer del Sol, les Planes, l'Aci i la Rambla, ha estat precintat aquest darrer cap de setmana per ordre de l'Ajuntament a través de la Policia Municipal a instàncies d'una denúncia que ha arribat a la Policia Catalana, als Mossos d'Esquadra. La gent del Teatre del Sol s'ha vist obligada a aturar temporalment, però sine die, l'activitat d'aquest espai teatral tan conegut, tan estimat i amb tanta història, a l'espera d'un informe tècnic que determini en quin estat es troba l'edifici i quines reformes urgents s'hi hauran de fer. Certament és una construcció antiga, amb certes deficiències que ha ocasionat el pas del temps, i caldrà conèixer el cost de les millores que es demanen. L'edifici havia estat vinculat a moviments i iniciatives cooperativistes ja a finals del segle XIX i se'l coneixia com la Sabadellense. El 1887 l'edifici va ser modificat i es va renovar la façana, obra de l'arquitecte barceloní Santiago Casulleres. El 1929 es va inaugurar amb la seva fesomia actual. Durant tot aquest temps, la Sabadellense va ser lloc de reunió de grups obrers i grups populars de Sabadell. S'hi va obrir un saló cafè, una biblioteca, gràcies a la donació de llibres de Joan Salàs Anton, un patrici local, una sala d'actes i d'altres dependències per activitats socials i culturals. El 1986, el grup de Teatre del Sol ocuparà part de l'edifici i el 1988 comencen a fer-s'hi representacions d'Enric IV de Luigi Pirandello en una primera sala teatral que s'havia adequat. Molts autors importants, grans dramaturgs, han passat pel Teatre del Sol. Chekhov, Ionesco, Beckett, Arthur Miller, Sagarra, Guimarà, García Lorca, Joan Oliver, Arnold Wesker, Brecht, Tennessee Williams, Nicolai Gogol, Eduard Albi, entre molts d'altres. El Sol va apostar per un teatre de text fet per aficionats, però amb un funcionament i un tarannà de professionals, un teatre de text de molta qualitat. També ha apostat pel teatre musical en algunes ocasions, amb grans èxits com Fama, Working, Set núvies per set germans, Els pirates del Sol, Joseph i l'increïble Bricant Tecnicolor o Càsting. El 2007 s'obre un segon espai teatral, una sala de petit format, i l'edifici quedarà protegit pel Pla Especial de Patrimoni de Sabadell. Darrerament també s'hi han fet representacions a una tercera sala, l'antiga biblioteca, ara sala biblioteca. Són moltes les persones de la ciutat que hi han viscut o que hi hem viscut experiències teatrals, que tenim una estima al Teatre del Sol, ja sigui com a espectadores i espectadors o bé com a treballadores, col·laboradores, tècnics, actors, actrius, i pensar que perdem un espai teatral tan emblemàtic i un grup de teatre que fa poc celebrava els 30 anys d'activitat, doncs sap molt de greu. Teatre del Sol, l'estar, la gent teatrera de Sabadell, el públic, amics i amigues, tothom et dona suport. Tothom vol que segueixis brillant.
Amunt al Taló.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui, dia 26 de maig. A la secció de la platea indiscreta farem una ullada, com cada dimecres, a la cartellera teatral local, amb l'Eloi Garcia. Entrevistarem a la Laia Perea i a la Caral Comella, monitores dels grups infantil i juvenil del taller de teatre del Ciervo, perquè ens expliquin com és aquest any el seu festival de final de curs, com són les dues obres que ens presenten, titulades Quatre cares d'una moneda i dos mons paral·lels. En el cas del juvenil, s'han hagut de dividir en quatre grups per la pandèmia, i han ideat, assajat, muntat, produït i dirigit l'espectacle ells i elles mateixos, amb franges horàries diferents, però veureu que han preparat una obra sorprenent que, a més, és un exercici teatral força interessant. Com sempre, amb l'Elvira Franc tindrem Teatre de Franc. Avui parlarem de tres propostes teatrals a tres teatres diferents de Barcelona, de la capital. Mare de Sucre, al Teatre Nacional de Catalunya, El que no es diu, a la Sala Beckett, i Puertas Abiertas, al Teatre Romea. Totes elles acaben molt aviat, així que noteu les recomanacions i tothom cap al teatre. I per acabar, torna la secció Comediants Sabadellencs. Avui, el Jaume Pont i l'Elvira parlaran amb Miguel Ángel Flores, autor i director polifacètic, vinculat al món de la microficció i el microteatre. No us perdeu la conversa. Comencem el programa, alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Moment de fer un cop d'ull a la platea indiscreta. Toca fixar-se tot seguit en la cartellera de la ciutat. Toca descobrir quines propostes podem anar a veure a Sabadell aquesta setmana. I ho repassem, com sempre, amb l'Eloi García. Bon vespre.
Bon vespre, Marcel.
Com anem?
Molt bé, ben assegudet.
Sí? Ja ho has anat... Després haurem de fer un repàs de quina de les coses que has dit has anat a veure realment, Eloi?
Ui, bueno, això ja... Durant tota la temporada. Hi ha tantes coses que al final no saps quina triar.
Exacte. Bueno, i també n'hi ha bastantes per aquest final de curs, també podem triar, no?
Ara ja comença la recta final, sí senyor, i és que a l'Alternativa Teatre comencen les mostres del Teatre d'Insomni, i aquest cap de setmana comencen amb la mostra final del Taller Adult, Miss Saigon en concert, que és una versió en format concert de semi-significat del musical de Bovril i Schoenberg. Això serà aquest dissabte a les 6 i a les 9, i aquest diumenge a les 5 i a les 8.
Molt bé, déu-n'hi-do. I n'hi haurà més, de Teatre d'Insomni. Em preparo
sí,
unes
cada
quantes.
Cada setmana us en diran una de nova.
Molt bé, perfecte. Què més tenim?
Encara més, al Teatre General hi fan... S'han acabat els fòtils de la companyia Telefax. Això serà només aquest dissabte i diumenge a les 6.
Molt bé, sembla interessant.
Al Teatre Arlequí no ens fallen mai amb els titlles, i aquest cap de setmana és l'últim per anar a veure el Patufet i el Gegant del Pi. Això serà el dissabte a les 6 i el diumenge a les 12, com és habitual.
Mm-hmm.
Per cert, que si no l'heu veure la setmana passada, a l'Espai Foc Ventura encara els queda un dia de lectura de poemes de la Nelly Sachs. Això és Els Estatges de la Mort. Aquest divendres a 8:45. Reserveu entrades, que volen rapidíssim.
Sí, sí que volen, sí. I a més és un espectacle molt interessant. Què més?
Comença recta final, deia abans, però també s'acaben moltes coses que ja fa dies que van en funcionament.
Mm.
I aquest cap de setmana és l'última oportunitat per veure Un enemic del poble a la quartera de Can Capablanca. Aquest divendres i dissabte a les 8 i el diumenge a les 7. Aquestes també volen, així que també cal afanyar-se.
Bueno, això vol dir que la gent de Sabadell té ganes de teatre. Encara que sigui final de curs i anem tots una mica amb el coet al cul, tenim ganes, en tenim ganes. Molt bé.
L'altre, a l'Espai Àgora, a càrrec de tres homes grossos, Swingsmog, això és microteatre, una obra de Francesc Cotxet. Aquest dissabte a les 8, a les 9 menys 10 i a 3:45.
Molt bé, van uns quants passes.
Sí, senyor. Com sempre, tota l'oferta cultural que no diem aquí es pot trobar a l'aplicació Sincronitzat.
Mm-hmm. Doncs mira, ara n'afegeixo una més a la cartellera, en aquest cas a Sant Quirze. A veure si et sona aquesta obra, Eloi, a veure si la reconeixes.
Anem a fer un joc. Ui, 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 és la Roser que et necessita urgentment. T'espero al taxi, al seient del darrere.
S'ha acabat el joc.
Ui.
Està bé, que no podem seguir així.
I el mòbil!
Mom, I'd like to fuck.
Té a la teva mare, aquest és el...
Et sona, Eloi? Quin títol és aquest?
Això és Els Complets Desconeguts, no? Del Teatre Sant Vicenç.
Exactament, Els Complets Desconeguts, que es va acabar aquest darrer dissabte, van fer l'última representació, després d'haver-se'n fet unes quantes al gener i ara unes quantes més al mes de maig. Però hi ha una nova oportunitat, ens hauríem de desplaçar fins a Sant Quirze, Concretament fins a la sala Josep Brossa de la Patronal de Sant Quirze del Vallès, per si ens la vam perdre en el seu moment, doncs ara poder-la rescatar. Això serà el diumenge 30 de maig a les 7 de la tarda.
Ara no passa res, com que ja ens podem moure.
Exacte, ara podem sortir una mica més enllà. De fet, com després parlarem amb l'Elvira, que ens en dirà unes quantes de Barcelona, també. Molt bé, doncs ho acabem aquí, això. Gràcies, Eloi. Seguirem revisant tots els espectacles teatrals, com sempre, que hi ha a Sabadell. I de tota manera, doncs, ja ho dèiem, que es poden comprar, es pot consultar i es poden comprar entrades també a través d'aquesta app Sincronitzats. Doncs merci, Eloi. Fins la propera.
Adéu-siau.
Bon vespre.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
l'entrevista.
Al programa d'avui, a l'espai de l'entrevista, ens toca viatjar cap al Ciervo, i és que la gent del Ciervo Teatre, en concret dels seus tallers de teatre, els grups infantil i juvenil, presenten el seu festival de final de curs. Presenten dues obres que ara tot seguit ens explicaran, titulades Quatre cares d'una moneda, que serà aquest cap de setmana dissabte 29 i diumenge 30 a les 6 de la tarda, i Dos mons paral·lels, i les seves funcions seran els dies 5 i 6 de juny, dissabte a les 6 i diumenge a les 11 del matí. Perquè ens expliquin com ha anat el curs, com ha anat aquest procés de treball i de creació i d'assajos d'aquestes dues obres i de què ens parlen, tenim amb nosaltres via telefònica a la Laia Perea, monitora del grup juvenil. Bon vespre.
Hola.
I també tenim a la Caral Comella, monitora del grup infantil. Bon vespre, què tal?
Hola.
Primer de tot, mireu, us volia preguntar, com a taller de teatre, com us heu organitzat per tirar endavant un curs tan complicat, amb tants tancaments i obertures, mil mesures arran de la pandèmia i tants girs de guió per la Covid-19. No sé com heu funcionat durant tots aquests mesos, imagino que molt diferent d'altres anys, no?
Sí, aquest any ens ha tocat adequar-nos a les circumstàncies, no? Per sort, tots els nanos dels dos tallers m'han entès i hem anat alternant el que és el taller físic amb el taller virtual, en els moments que no vam poder fer.
Sí, hem tingut sort que podem seguir fent el taller així una mica via telemàticament per les plataformes pues, Jitsi, Teams, Zoom... I òbviament no és el mateix, però bueno, ens hem acabat en sortint i hem pogut seguir endavant amb les obres que teníem pensades.
Imagino que ara ja s'ha recuperat una miqueta més la presencialitat, no? Que en principi potser era més complicat i després s'ha pogut recuperar. No sé si aquest canvi de tornar una mica més a la presencialitat, els alumnes ho deuen haver agraït molt, no?
Sí, almenys els petitons de la casa, sí. Perquè pensa que som petits i el divendres a la tarda tenir-los tancats davant d'una pantalla era bastant difícil i ara al teatre doncs estan més lliures i poden moure i actuar millor que no davant d'una pantalla.
Bueno, el nostre cas amb els juvenils també bàsicament ha sigut el mateix. Dintre del círcul que ens hem trobat és que fins l'últim moment tampoc sabíem molt bé si podíem fer una obra o no. I ara també el grup de juvenils és molt gran i els hem hagut d'anar dividint en petits grups per poder complir amb la normativa de màxim d'aforament en activitats extraescolars.
Quants infants i quants joves hi ha en aquests dos grups, tant a l'infantil com en el juvenil, i quines edats abarqueu al Ciervo Teatre?
Jo en el cas dels infantils abarca les edats de primària, però aquest any tenim un grup petitó de 7 nens que la majoria fan 5è i 6è de primària.
Clar, nosaltres agafaríem tot el que ja són més grans d'infantils, a partir de 13 anys tenim a juvenils fins als 18 anys i en aquest cas ara mateix tenim 18 nens i nenes que els hem hagut de dividir en 4 grups.
I com us heu organitzat a nivell de monitores i monitors també en aquest sentit?
Bé, ha sigut una mica complicat, però per sort tenim molt l'associacionisme dintre del Ciervo, molt voluntariat. Ha sigut fàcil també trobar gent que volgués col·laborar amb els nostres juvenils i també tenim un grup molt agraït de nanos, molt potents, que en seguida s'han adaptat a tot el que se'ls ha anat passant per davant.
Expliquem una mica com treballeu aquestes obres de final de curs, en concret. Suposo que els grans poden funcionar una mica més autònomament, no? Que es creen un espectacle més a la seva mida, i els petits deuen anar més guiats per les monitores, oi?
Sí. En el cas dels petits, fan una obra de creació pròpia, que l'hem creat els directors, i l'hem adaptat a ells perquè més o menys parlessin tot el mateix, perquè... Tots els petits volen ser el protagonista i així tots estan contents. Però déu-n'hi-do, s'han autodirigit bastant, els hem deixat bastant via lliure de vosaltres feu el que creieu en aquesta escena i nosaltres valorem si pot encaixar, perquè així senten l'obra, que també és bastant seva i ho fan més a gust. I també són molt potents, els encanta actuar, no paren de fer tonteries dins del que és l'obra i s'ho passen superbé. Mm-hmm.
Bueno, tenim dos títols, quatre cares d'una moneda i dos mons paral·lels, uns títols una mica enigmàtics. Digueu-me de què parlen aquestes dues obres, quins serien els temes o quins missatges voleu traslladar i quins personatges hi apareixeran.
Bé, en la primera obra que estrenem aquest cap de setmana, que és la de Quatre cares d'una moneda, que és l'obra dia juvenil, és una obra una mica diferent a la que estem acostumats, perquè és una obra escrita, dirigida i produïda pels nostres juvenils, pels quatre grups que tenim. En aquest cas no tenim un guió convencional, sinó que ens trobem amb un inici molt similar en els quatre grups i que mostra com dintre d'una mateixa versió poden sorgir quatre històries completament diferents. Tenim una comèdia, un drama, una obra d'acció i després una de por, que sorgeixen totes a partir d'un mateix guió argumental inicial. I tot això s'han anat fent tots els juvenils dintre dels quatre grups que s'han anat estipulant al llarg del taller.
Molt bé, o sigui que hi ha hagut un treball de text i també un treball interpretatiu per poder diferenciar, no?, aquestes quatre maneres de muntar aquest text, no?, d'interpretar-lo, vaja.
Exacte. Dintre de cada grup, ells mateixos, no?, sabem dintre de quin gènere els ha tocat interpretar l'obra, s'han completament adaptat tot el guió que l'han creat ells, ho han anat dirigint, tot també les actuacions, com comentava la Caral, no?, se les anaven dirigint ells, com creien que havien de ser els personatges, per que tampoc et puc dir quins personatges tenim a l'obra, perquè cadascuna de les quatre té personatges completament diferents, tot i que són realment els mateixos inicials.
Ja, o sigui que són els mateixos personatges sobre del paper, no?, però després s'han creat una cosa diferent en
Exacte,
funció del grup.
Tenen tots arguments completament diferents.
I en el cas dels petits, de què ens parlarà aquesta obra i qui apareixerà, quin missatge es dona?
En el cas dels petits, comença que són tres nenes que estan a l'escola, com un dia normal al pati, i de cop i volta se n'adonen que ja no estan al pati, sinó que estan al mig d'un bosc. I llavors, a mesura que van caminant, se'n van adonant que estan en un món de fantasia. I allà es aniran trobant gent que els anirà ajudant o els hi posant a proves per sortir-n'hi, com mags, fades, cavallers... I al final, coneixent gent nova i superant les seves pors, pues, podran o no tornar a casa.
Com a monitores de taller de teatre heu viscut l'experiència de, ara m'ho explicàveu, d'escriure una obra més aviat adaptada als alumnes que hi ha i als perfils que teniu, però també treballeu en base a escenes ja o a textos ja escrits. No sé quins pros i quins contres té cadascuna d'aquestes dues opcions o d'aquestes dues maneres de treballar. Suposo que per una banda va bé adaptar el text, però també deu anar bé posar un text a davant i tenir el repte de, no?, d'haver-lo de muntar d'alguna manera.
Bé, des del nostre punt de vista de juvenils, jo crec que ha estat molt interessant el fet, no?, de poder veure com tu dius, no?, a partir d'un guió ja establert, un text inicial que ja està escrit i no s'hi pot fer res, no?, doncs poder crear nosaltres mateixos una història completament diferent, que és molt curiós, no?, com a partir d'un mateix inici van sortir coses completament diferents i adaptades als personatges que els nanos s'han anat creant al llarg d'aquests dies.
I en el cas dels petits, funciona millor veure els perfils que hi ha o els alumnes que hi ha i en funció d'això triar, escollir un text?
Sí, en el cas dels petits vam fer una mica de popurri de les dues coses. Vam dir, vale, tenim aquests nens, i a l'hora que anàvem escrivint doncs ja ens anàvem imaginant quin nen podria fer X personatge. Però tot i així els hem deixat bastant la llibertat de portar-los a com ells se senten més còmodes i com ells també visualitzen aquest personatge. I llavors és aquesta llibertat que poden tenir a la vegada que també està acotat a una sèrie de condicions.
Mm-hmm. En el cas del grup juvenil, aquest treball de diferents gèneres teatrals, no?, d'explorar diferents gèneres, no sé si l'heu combinat també amb treball de creació de personatges, de sentiments, de... Ara ho mig dèieu també, d'aprendre a dirigir, no sé si també aprendre a fer altres qüestions que no són l'estrictament interpretativa, no?, qüestions tècniques del teatre que no són l'estrictament interpretativa, no sé si això també ho toquen.
Sí, esclar, ens hem trobat molt, no?, que és molt fàcil dir anem a fer una comèdia, no? Per exemple, em poso en el cas de la comèdia, però després trobar que, i més compartint d'una base ja feta, que els personatges que tu tinguis tinguin un argument que et produeixi, no?, aquesta gràcia, un drama, no?, que et produeixi aquest moment de tristor, que puguis empatitzar amb els personatges. Aleshores, cada grup ha hagut de treballar molt dins del seu gènere com enfocar tot l'argument, i no només l'argument, sinó també els personatges, i lògicament també ens hem trobat després en aspectes tècnics, com bé has dit, de maquillatge, vestuari, atrets o de la mateixa obra, no?, que s'han d'acabar condicionant a cada gènere que s'ha anat creant.
I que sempre va bé que hi hagi algú que faci aquest rol d'observador, no?, o d'espectador, perquè dona aquesta altra cara, valgui la redundància, del títol de l'obra, no?
Sí, bueno, sí, no? De quatre cares d'una moneda tenim. I bé, bàsicament, jo vull destacar que els monitors, en aquest cas, la feina que hem tingut bàsicament ha estat la de moderadors, d'ajuda i donar suport als juvenils, i que bàsicament aquesta obra, tot el mèrit, l'han tingut ells i elles durant aquest... perquè de fet realment hem tingut poc temps per realitzar aquesta obra i acabarà tenint molt bon resultat.
Com a taller de teatre, intenteu que hi hagi sempre un aprenentatge continuat, que hi hagi un recorregut i que els infants i joves, mica en mica, vagin adquirint més coneixement teatral al llarg dels cursos que feu?
Sí, sobretot aquest any que hem estat bastant temps confinats, clar, era més difícil seguir, diguéssim, amb l'obra, almenys en el cas dels petits. Així que hem tirat més a la part d'improvisació, conèixer personatges, explorar-lo, posar-li un passat, en plan, com fer-se els més seus i veure que és no només dir el text, sinó també posar-li la veu, amb els moviments... I, clar, tot pels nens petits això és bastant nou tot. I també és un altre món que ells no n'eren tan conscients.
I després en els grups juvenils anar a perfeccionar tots aquests aspectes.
Clar, no? Sí, perfeccionar també, bueno, anar introduint-los en temes tècnics, no? Que potser que els infantils pots treballar, però no tan profundament, però també el que ens interessa com a Ciervos és, clar, aquests juvenils, quan compleixen 18 anys, se'ns incorporen a les obres d'adults, no?
Clar.
I no només ens interessa tenir actors, sinó també tenir persones que estiguin a les comissions tècniques, ja sigui maquillatge, ja sigui llum, so, i sigui quina sigui, no? I que sàpiguen com introduir-s'hi, saber què es fa a cada comissió, i justament aquesta obra ens ha anat molt bé perquè hem pogut introduir-los a tots en les comissions que més gràcia els hi feien, per anar veient no només la feina d'actors dintre del teatre, sinó també que hi ha al darrere, no?, d'una obra.
Cal dir que aquest festival del Ciervo, aquestes obres de final de curs, es fan amb taquilla inversa. Que on es destinarà aquesta taquilla inversa?
Mira, l'any vinent, a la Ciutat Coral Recreativa, farà 100 anys, ja que va ser fundada el 8 d'abril de 1922, i amb motiu d'aquest centenari s'ha decidit destinar tots els diners d'aquesta taquilla inversa a les festes que podem fer l'any vinent pel Ciervo.
I no sé si em podeu explicar una mica quines activitats hi ha previstes per aquest centenari, les més importants, i aquest 99è aniversari d'aquest 2021, no sé si l'heu pogut celebrar o com l'heu pogut celebrar o si teniu a la vista algunes festivitats o com us les esteu plantejant també amb el panorama que tenim ara.
Sí, ha sigut tot una mica complicat perquè de fet nosaltres celebrem les festes per Sant Josep al març i lògicament al març les coses no estaven com per fer cap celebració a l'entitat. Tot i això, el 4 de juliol d'aquest any es celebren 100 anys de la primera reunió que es va fer per fundar l'entitat. És a dir, tenim documentada que el 4 de juliol del 1921 es va fer la primera reunió amb motiu de fundar el Ciervo. Aleshores, hem agafat aquesta data i hem decidit aplaçar les festes del Ciervo el 2, 3 i 4 de juliol d'aquest estiu.
Les que hi havia previstes pel març, no?
Exacte, sí, pel març. També per temes a bon temps, més vacunats, creiem que seran les festes més segures, lògicament dintre de les normatives que tinguem aleshores, no? I bé, l'any vinent només volem dir que pel centenari tenim pensades moltes activitats per tots els públics de diferents nivells, ja siguin culturals, esportives, i que tenim moltes ganes de que totes les persones que viuen a Sabadell vinguin a l'entitat, la coneguin i puguin celebrar amb nosaltres el nostre centenari.
No sé si heu pogut notar com a monitores una certa enyorança de... com a monitores i com a sòcies, no? D'una certa enyorança de teatre, d'activitats culturals i socials durant aquest curs. No sé si els infants i joves tenien aquestes ganes de tornar i de recuperar aquesta normalitat, no? No sé si ho heu notat en general a l'entitat.
Sí, bueno, jo personalment sí, perquè no s'han pogut fer les obres, diguéssim, que es feien cada any per la temporada. Tampoc s'ha pogut participar a Medievalia, com fèiem altres anys. Tot un seguit d'activitats que, bueno, que et donava com més vida dins del teatre, que aquest any, per culpa de la Covid, pues no hem pogut fer.
I no sé si ens podeu avançar també alguna obra. Abans dèieu que va bé que aquests infants i aquests joves després a la llarga s'incorporin a les obres d'adults i a la temporada estable del Cirbo, diguem-ne. No sé si ens podeu avançar alguna obra que s'estigui preparant a l'entitat de cara a properes temporades, ara que sembla que podrem reprendre l'activitat.
Bé, ara mateix nosaltres estem començant a estudiar el tema de fer mostres, però a més, ara mateix va quedar-nos una obra suspesa degut al Covid, que s'havia d'estrenar just en temporada de confinament, si no m'equivoco, que és la de la ponència, dirigida per la Montserrat Fiter, que ara mateix s'està tornant a assajar i que està previst estrenar-la a la propera temporada.
Molt bé, doncs fem un repàs de dates i d'hores, d'horaris. Tenim dues obres, Quatre cares d'una moneda, que és l'obra del grup juvenil, aquest cap de setmana, dissabte 29 i diumenge 30 a les 6 de la tarda, les dues funcions, i l'obra del grup infantil Dos mons paral·lels, amb les seves funcions, que seran el 5 i 6 de juny, dissabte a les 6 i diumenge a les 11 del matí. I res més, moltes gràcies Caral, gràcies Laia, ja ho sabeu tots els radioients i les radioients, el taller de teatre del Ciervo presenta aquest festival de final de curs, un exercici pels alumnes, petits i grans, però també una oportunitat de poder pujar a l'escenari, de tornar a gaudir i de fer gaudir, que es trobava molt a faltar. Gràcies a totes dues, bon vespre i molta merda.
Gràcies a tu, gràcies.
I aquesta setmana toca Comediants Sabadellencs, com explicàvem al principi del programa, que ja sabeu que és la secció en què contactem amb algun sabadellenc que es dedica professionalment al món del teatre. I, com sempre, l'Elvira és la persona que fa l'acompanyament a aquest comediant. I, Elvira, qui toca aquesta setmana? Qui presentem?
Doncs mira, per presentar-lo, deixeu-me fer una mica, escriure un editorial de Saera Silver que el defineix així. Després us diré el nom. És un cordobès de naixement i sabadellec de creixement. Va ser parit el 1967, un any després que la Maciel guanyés a Eurovisió i dos després que l'home trepitgés la lluna per primera vegada. Pot semblar que no diu res gaire d'ell, això, però sí. És el petit de 12 germans, germanes, per ser més exactes, la qual cosa també diu bastant d'ell. Haver estat tota la seva vida envoltat de dones, diu tota la resta. És un somiador que ho posa tot per escrit, meitat per vocació, meitat per necessitat, escriu de sentir microficció i teatre, i sent que totes dues coses li donen la vida i li roben a parts iguals. També dirigeix allò que escriu. En el teatre ha guanyat molts premis literaris, en festivals o mostres teatrals. Algunes de les seves obres estrenades són Anda que te quiero, Consuélame, Consuelo, Palomitas de maíz, El morir de Anselmo, entre moltes altres, eh? I des que es dedica al microrelat, es destaca en diferents concursos i sempre, igual com el microteatre, ha obtingut premis. Fa uns anys, l'any 2014, va publicar el seu primer llibre de microrelats en solitari, que es diu De lo que quise sin querer, i ara recentment ha publicat De dolor camisí. I ara us diré el nom. Estem parlant de Miguel Ángel Flores. Miguel Ángel, benvingut amunt al taló, i primer de tot, enhorabona per l'acollida que ha tingut aquest últim llibre teu, que ha sigut un dels més destacats, almenys aquí a Sabadell, els més destacats per aquest Sant Jordi.
Pues sí, eso parece. Hola, primero hola a todo el mundo. Y sí, bueno, creo que esa pequeña biografía que has leído, creo que me define bastante. Creo que dice bastante de mí. sobre todo todo el principio, todo lo de la Maciel, lo del hombre que pisó la luna y lo de estar rodeado de mujeres. Eso dice muchísimo de mí, ciertamente.
Miguel Ángel, per començar, et faré una pregunta que sempre fem als nostres convidats i que és quasi obligada. Com et vas iniciar amb el teatre, després a dirigir i, finalment, què et va motivar a escriure?
Pues mira, casi que lo primero que hice fue escribir, ¿eh? Casi que lo primero que hice fue escribir y fue, sí, antes que actuar empecé a escribir. Y fue en el instituto. Yo estudié en el Agustí Serra y allí empecé a escribir para una amiga y para mí, para la Pali Aguilar. Y después de escribir, pues me di cuenta que también podía interpretarlo. No tenía que buscar al chico, sino que, bueno, tenía a la chica y el chico podía ser yo mismo. Y ahí empecé. Y luego, pues, bueno, pues creo que te he respondido a todo junto, ¿no? A la vez.
Sí, ja diria que sí. Una cosa, Miguel Ángel, sempre dius que ets autodidacta, o sigui que has après a escriure. Explica'ns com t'inspires per fer aquests petits relats tan meravellosos que fas.
Bueno, los relatos estos que publico, los microrelatos que publico, bueno, me inspira la vida, me inspira el fijarme en el autobús en alguien, en alguna historia que me cuenta alguien, en alguna noticia en televisión. Lo que pasa es que esas cosas me dan la semilla. Entonces yo la planto y luego pues puede variar, ¿me entiendes? Puede ser que están hablando de un niño que ha desaparecido y que ha desaparecido, yo qué sé, en Cádiz o en Lleida. Y a partir de ahí, pues bueno, yo planto esa semillita y a veces pues el niño puede aparecer en la luna o puede ser que sea un angelote del cielo o puede ser que se esté convirtiendo en una oruga para luego ser una mariposa, ¿me entiendes? Que yo de entrada absorbo todo lo que veo o intento absorber. Además soy muy cotilla, soy muy, 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 muy cotilla, me encanta enterarme de todo y a partir de ahí pues luego yo ya voy dejando a las manos libres y al pensamiento también libre, ¿sabes? Es un poco así como escribo.
I llavors tot això que vas captant, quan ho escrius? Et marques un horari de dia a dia o quan se t'acuta et poses a escriure sense mirar l'hora? Com ho fas?
Normalmente escribo cada día. Cada día escribo algo, eso seguro. Normalmente, además, cuando me levanto bien temprano, soy una persona muy madrugadora, cuando me levanto bien temprano ya tengo en la mente acabar algo o algo que tengo ya empezado o algo que me ha acordado durante la noche o la tarde anterior, porque suelo escribir sobre todo por la mañana, ¿eh? Es cuando más me gusta escribir, porque están como todas las ideas todavía por estrenar, ¿sabes? Y todas las cosas están por estrenar. Y entonces me encanta además, sobre todo los fines de semana, que no hay mucho ruido, que no hay mucho sonido, me encanta madrugar y encender el ordenador y ponerme a escribir. Es cuando más me gusta. Porque además estamos solitos, el ordenador y yo, y todas las musas por aquí alrededor.
¿Y por qué microteatre y microrelats? O sigui, relats curts. ¿Com és que t'agrada tant sintetitzar els grans temes?
De teatro también he escrito obras largas, ¿eh? Sí que es verdad que tengo mucha más producción en microteatro, pero también he escrito algo largo, ¿eh? Tengo alguna obra larga. Y de narrativa, pues me gusta escribir microrelato porque, bueno, porque en realidad creo que lo escribo desde pequeño. Creo que es una cosa, lo que pasa es que no eres consciente de que escribes, ¿sabes? Yo es que muchas veces escribo solo con la cabeza. ¿Sabes? No utilizo ni las manos, estoy pensando y estoy escribiendo. Entonces, creo que eso lo hago desde pequeñito. Y desde pequeñito, pues bueno, yo empezaba una historia y la acababa. Y supongo que, bueno, es que yo creo que si escribiera algo más largo que un microrelato, que, bueno, microrelato, a veces tengo historias que son de 3 páginas o 4 como mucho. Tengo alguna de 10, pero muy poco, muy poco. Porque me acabo aburriendo de la historia, me acabo aburriendo de los personajes y ya tengo ganas de acabar de decir eso que he empezado a decir y comenzar a decir otra cosa nueva. Ya está, se cierra y ya está.
I una cosa, Miguel Ángel. Amb les dedicatòries del teu llibre de Dolor Carmesí, entre moltes frases que tu dius, ho llegeixo en castellà, en català, però literalment. Dius, el teatre, que em va ensenyar a escriure cap a fora i a la seva gent, que d'alguna també és la meva, i penso que és una frase preciosa, com tot el que t'escrius, eh? Digue'ns, què és per tu el teatre?
Pues mira, el teatro me ha dado, sobre todo, mucha gente a la que quiero, muchísima gente a la que quiero, pero y sobre todo también me ha enseñado a escribir, fíjate, te lo explico de otra manera. Hay mucha gente que cuando lee algo de microrrelato mío, me dice que es como muy teatral, que se ve como si realmente se pudiera representar en un escenario. Y es que realmente eso me lo ha aportado el teatro. Uh-huh. Me lo ha aportado el hecho de escribir para gente, que, o sea, para escribir para historias en relieve. ¿Me entiendes? Uh-huh. No solo que tú lo puedas leer en el libro, sino que realmente lo puedas poner de pie y lo puedas meter en un escenario. Y yo creo que eso me lo ha aportado el teatro. Uh-huh. Y al teatro yo creo que el hecho de escribir microrrelato también me ha ayudado a resumir las cosas, a quitar las cosas que nos sobran. Yo creo que mira, quien ha visto teatro mío y quien ha leído microrrelato mío, dice indudablemente que está escrito por la misma persona, porque creo que soy el mismo cuando escribo microrrelato que cuando hago microteatro o cuando hago teatro en general. Y creo sobre todo porque intento ser muy honesto conmigo mismo.
De fet, això ja ho puc dir, perquè tant t'he vist les obres de teatre que has escrit com he llegit els teus llibres. I realment tens una manera d'escriure molt personal que reconec de seguida que és escrit teu, tant amb les obres de teatre com en els llibres. Eh? És una manera fantàstica, però molt personal d'escriure. A més, ets una persona molt vinculada al microteatre. T'he vist obres en el microteatre a Barcelona. Explica'ns una mica com funciona el microteatre i com t'hi vas vincular.
Bueno, pues mira, el microteatre en Barcelona, pues fui con uno de los autores que inauguró el microteatre de Barcelona. Fue allá en el 2015, me parece que fue. Y bueno, yo tenía una propuesta con Carlos Serrano Clark y con Chema Torres y presentamos la propuesta para hacer una obra allí. Y entonces lo aceptaron y ya está. Y a partir de ahí, en Microteatro Barcelona, pues ha actuado como con 14 escenas diferentes. Y esto funciona, pues ya se sabe. Obras que no pasen de 15 minutos, con 4 personajes máximo, y sabes que vas a actuar para 15 personas en cada sesión en un espacio de 15 metros cuadrados, más o menos.
Jo volia fer una pregunta, Miguel Ángel. El microteatre té aquesta part que normalment sempre és una sorpresa, o sempre ja acaba amb un element sorpresa. Com ho feu, això, per buscar sempre aquest ingredient que és la sorpresa?
Bueno, yo creo que te dejas llevar. Yo de todas formas, tanto en microteatro como en relato, no suelo buscar la sorpresa final. Sí que a veces sí que tengo alguna pieza que es así, con sorpresa final, pero soy más de hacer que la gente disfrute durante todo el tiempo. Me gusta mucho trabajar los diálogos, que los diálogos sean cercanos, que sean de verdad. Me gusta mucho trabajar el humor, pero desde personajes que realmente son serios. Me gusta mucho, tanto en un mundo como en el otro, me gustan muchísimo los personajes perplejos, que viven la vida con una perplejidad que al espectador le atraiga. Por eso que no soy muy de finales. En mi caso, por ejemplo, cuando me ha salido algún final así sorpresivo, es porque los personajes me van llevando hacia allí. Y digo, bueno, es que al final es que lo ha matado, es que no hay putía, lo tiene que haber matado y punto. Y entonces voy y lo mato, ¿no? Más o menos. Pero si no, prefiero, me gusta más el caminito, no me gusta, o sea, no busco un final, me gusta que la gente esté disfrutando durante todo el tiempo. No, de hecho, yo he visto alguna obra
donde es un auténtico peñazo, y dije, bueno, menos mal que al final se, bueno, esto no me lo esperaba, que al final se cayera del techo el hombre, pero si durante el transcurso no me motiva, pues me pongo a pensar y me pongo a hacer la lista de la compra o a pensar qué voy a hacer mañana para comer, y entonces eso procuro que no pase con la gente que viene a ver teatro mío.
Molt bé. Els temes que tu tractes, a part de l'amor i el desamor, també parles de la mort, el suïcidi, i totes aquestes coses que d'alguna manera són les més importants.
Sí, sí. Són els temes bàsics en la vida, no? De hecho, bueno, sí. A ver, el otro día en una entrevista también explicaba, a mí sobre todo me gusta hablar de la felicidad. Lo que pasa es que pongo a personajes felices y luego los tíos van y se me suicidan o se me matan entre ellos. Pero yo parto de la felicidad. Pero bueno, ya te digo, quizás el pasado que tenemos cada uno, que ni mucho menos mi pasado está lleno de muertes, ni mucho, tengo las justas, las que puede tener todo el mundo en su niñez y en su vida anterior. Pero no sé por qué los personajes tienden a eso, o a extrañar a alguien, o hay muchas ausencias, siempre se echa de menos a alguien, o sí, es cierto que en mis libros, en los dos además, tanto en De dolor carmesí como en De lo que quise sin querer, hay muchos suicidados, hay muchos ahogados, sumergidos, gente que vive pero en realidad no vive, en realidad está muerta, y al revés, gente que cree que está muerta pero en realidad está viva. Eso me pasa mucho con los personajes.
Però sempre ho tractes amb una naturalitat i una dolçor, sense dramatismes i molt suaument. Miguel Ángel, hem d'acabar aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies. Sí, el temps aquí està molt controlat. Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel.
A vosotros por la invitación. Ha sido una gozada.
Igualment per vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Elvira, Jaume.
Una abraçada.
Moltes gràcies, Miguel Ángel.
Gràcies.
I això un altre dia doncs, podem comentar també alguna de les obres que es puguin fer, que feu per aquí a Sabadell també, d'acord?
Sí, i tanto.
Molt bé,
vale.
Doncs a reveure.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Teatre de Franc.
I saludem, com cada dimecres, via telefònica, a la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que avui ens proposarà tres obres per anar a veure La Capital. I és que està sent un final de temporada mogudet, amb molta varietat i molta programació molt interessant. Elvira, com anem? Què tal?
Hola, doncs bé. Sí, com dius, hi ha molta programació i hem d'aprofitar d'anar veient tot el que van posant o tot el que es pot.
Molt bé, no podem perdre pistonada, eh?
Ah, exacte.
Doncs sí. Vinga, en comentarem tres avui.
Ah, això mateix. Comencem per la primera?
Som-hi.
Doncs comencem per Mare de Sucre. Escrita i dirigida per la Clàudia Sedó en els tallers de la sala de tallers del TNC. Es posen tants temes que mai no s'havien parlat que et deixa al·lucinat, de veritat. Et fa obrir els ulls a moltes coses. Són tres actors coneguts que acompanyen a quatre actors amb diversitat funcional i intel·lectual del grup Escenaris Especials que comanda la mateixa Clàudia Sedó. Són els tres intèrprets d'aquesta obra, Mare de Sucre, que és la història d'una noia de 27 anys amb un 65% de discapacitat intel·lectual que s'enfronta amb la seva mare, la fundació on viu i la societat en general, perquè té un ferm desig, vol ser mare. És un anhel íntim i natural que la mou des de molt endins. Però serà capaç de ser mare? Tot el seu entorn, amb la intenció de sobreprotecció, li vol fer creure que no té capacitat per criar un fill. Les ànsies de la noia es veuen frustrades i ha de lluitar amb paraules i fets per defensar la seva posició. L'obra posa en qüestió si la societat podem manar sobre els drets i la llibertat de cada persona. Si ens és permès equivocar-nos amb els nostres actes i judicis si la sobreprotecció és egoista i cruel, si som capaços de ser tots iguals, cada un amb les seves diferències, i si la societat discriminem aquest col·lectiu. Però la mirada es posa en tots els prismes d'aquest tema. A totes les mares d'aquest món estan preparades per ser unes bones mares? Totes? És una obra que els mateixos actors, amb alguna discapacitat, deixen clar que no volen paternalismes, ni ajuda, sinó inclusió. No volen sentir-se ells i nosaltres, sinó que volen ser tots nosaltres. Tal com diu l'excel·lent Andrea Álvarez, fent el paper de la Chloe, la protagonista, les persones amb diversitat funcional són víctimes d'una exclusió social i moltes vegades tenen unes barreres arquitectòniques i de comportament que la societat dominant mai ha tingut en compte. La mateixa Clàudia Estrador té una germana amb diversitat i explica que de petita se l'enduia a jugar amb les altres nenes i els hi deien a les seves amigues: vigileu ma germana, que és de sucre. Ser de sucre fa que estiguis protegit. No et deixen prendre mal. No et deixen arriscar-te. Quan un és de sucre, no perd mai, però tampoc juga. No juga mai. Quan un és de sucre, és com si no hi fos. Unes grans interpretacions de tots. L'imponent Álvaro Álvarez, una actriu que, com la protagonista, té una discapacitat intel·lectual i que és una actriu de cap a peus, amb una entrega total que emociona. S'ha de conèixer aquesta noia per veure la transformació que fa amb el seu paper. Després hi ha el Marc Boixaderas, amb la seva cadira de rodes i el seu parlar, que fa arribar cada paraula i cada intenció amb grandesa. La Judit Pardàs, que commou amb les explicacions de la seva experiència. La Mercè Méndez, amb una gesticulació que destensa la gravetat de cada situació. I, per descomptat, els tres actors, actrius, coneguts, els professionals, podríem dir, La gran Maria Rodríguez, amb la seva gran sensibilitat, que ja li coneixem, que sempre ha demostrat, com amb altres interpretacions, com ara La gossa en un descampat, o la recent de les, que es va fer de les tres germanes, la Teresa Urró, fent un paper de mà molt convincent, i també l'Ivan Benet, sempre eficient i correcte. Una escenografia efectiva i entenedora que arrodoneix aquest projecte teatral que, entre llàgrimes i riure, emociona i fa reflexionar i valorar els comportaments humans. Afegir que troba molt meritori que no s'hagin pensat, per fer aquesta representació, amb actors més o menys coneguts que podrien interpretar el paper de persones amb diversitat funcional, sinó que són ells mateixos que s'interpreten tal com són. Això és el més característic de l'obra. A més, és digne de lloar la valentia d'aquestes persones que, amb alguna discapacitat, s'hagin atrevit a pujar a dalt d'un escenari com és el TNC. Si podeu veure l'obra, també us aconsellaria que miréssiu la taula rodona o el col·loqui que van emetre al Teatre Nacional. I així es pot valorar encara més tot el treball, tant de les actrius i actors com de la direcció i dels tutors que van estar. Una proposta sense precedents, que pot ser un començament per normalitzar tots aquests prejudicis que moltes vegades ens separen a qualsevol persona que considerem diferent. Per mi, és una de les millors propostes de la temporada, tant pel tema com per les interpretacions. I tal com he dit, em va fer obrir els ulls a molts temes que no m'havia plantejat mai. Una proposta que s'ha prorrogat. S'ha prorrogat fins al 6 de juny. I amb un aforament més ampli, amb un 70%. Per tant, qui vulgui anar, aprofiteu, perquè penso que és una de les obres que l'hauria de veure tothom.
Doncs ja ens apanyarem. Trobo que, déu-n'hi-do, no? és un tema que abarca moltes coses, no? El tema de l'exclusió social, de com mirem el diferent o com, no? Com el tracta el diferent, aquest paternalisme que deies, que gairebé sempre, no? Que es dona i que potser no és l'ideal, no? No és el que volen ells, tampoc.
No és el que volen ells, de cap manera. Ells vol que es tractin com persones, com som tots, i que... amb les seves diferències, que tots tenim les nostres diferències.
Exacte.
Potser ells més accentuades, però no deixen de tenir els mateixos sentiments, les mateixes inquietuds i els mateixos anhels que nosaltres.
Mm-hmm. I també això, el fet aquest, les pròpies paraules, com creen aquesta separació, no? Això de parlar d'uns i parlar dels altres, això també és una... El tema de la igualtat és tot un tema, sí.
Sí, això surt a l'obra, ho diuen clarament així, que ells no volen ser ells i nosaltres, sinó som tots som la humanitat.
Déu-n'hi-do, doncs passem a una altra proposta, en un altre teatre, Elvira.
També. A veure, avui parlem d'obres molt denses, eh?
Ja ho veig. Hem començat forts, seguim forts.
Sí, no sé si és que en general es fan obres així o és que hem ensopegat a anar a veure, doncs, bueno, obres amb molt contingut.
Bueno, estem transcendentals avui.
Exacte. Som-hi. Parlem de Puertas Abiertas, de l'Emma Riverola, al Teatre Romea. Un espectacle dirigit per Abel Fong, interpretat per Cayetana Guillem Cuervo i Ayub El Alali. Una interessant proposta on es tracta un tema palpitant i commovedor, però que a mi personalment no va aconseguir emocionar-me. L'obra és ambientada als atemptats que va tenir lloc a París a la tardor del 2015. Cayetana Guillem interpreta a Juli, una dona que viu sola en aquella ciutat i, com moltes altres persones, el dia del bombardeig, decideix obrir les portes de casa seva i acollir algú que durant l'atac no pugui tornar a casa seva o necessita xupar. La persona que empara és un jove de Síria, un noi que té unes fortes conviccions islamistes i que és molt crític amb la cultura occidental. El text també fa obrir les nostres ments plantejant temes com la por al desconegut, el terrorisme, els prejudicis, sempre els prejudicis surten a moltes obres, el perdó i la supervivència. Una obra que jo diria que vol ser emotiva, però que no acaba d'aconseguir, ja que molts plantejaments queden com diluïts i poc explicats. Tampoc hi ajuden els gags que pretenen destensar l'atenció que no s'ha produït. Res a dir de l'actuació de la Cayetana Guillem Cuervo, representant una dona amb un passat no gens plàcid, però que en algunes escenes li falta la complicitat del seu actor acompanyant i ha de fer esforços per no caure en una sobreactuació. Pel que fa a l'actor, personalment el vaig trobar molt fluix, fent una cantarella mal apresa i repetitiva i una falta d'expressivitat corporal que arriba a cansar i que fa que una deixi de seguir els diàlegs que podrien ser força emotius. El director ha volgut suplir aquestes mancances interpretatives posant a les mans dels actors unes copes de vi negre, moltes copes, que no tenen res de franceses, el vi negre. I recordem que l'acció passa a París. La posada en escena és efectiva gràcies a algunes filmacions que reprodueixen els moments tan greus que van passar a l'esgarrifós atemptat parisenc. Però els moviments coreogràfics que en alguns moments s'hi han afegit i que volen representar que el cos és el que vol reflectir el cos en aquests moments tensos, vaig trobar que treuen dramatisme. Són forçats i treuen el dramatisme de les paraules. N'hi hagués hagut prou amb les paraules ben dites i ben definides per entendre la diversitat de temes exposats que en molta mesura tapen l'argument principal. Per a mi és una proposta irregular que no acaba d'encaixar del tot. Estarà en cartell fins al 6 de juny.
Mm-hmm. És una pena, perquè el tema és realment interessant. El tema de... A més, és una cosa que ha tocat a tots els països i especialment a Europa ara aquests darrers temps.
I tant.
El tema dels atacs terroristes i aquí també, a Barcelona.
I aquí també, a Barcelona.
Per tant, sí, és un tema que a més planteja tota una sèrie de debats filosòfics, no? en els diàlegs, però sí, és una pena que no acaba de convèncer.
Queda fluix, o per direcció o per la interpretació del noi, no sé, tot plegat queda com molt deslligat. Almenys jo ho vaig percebre així,
Doncs va, tenim temps de, el temps just per comentar-ne una darrera a la sala Beckett.
Molt bé. Doncs comentem El que no es diu, escrita i dirigida per Virilia Samper, a la sala de dalt, com deies, de la sala Beckett. Com sempre, aquesta dramaturga i directora presenta un tema força contundent i actual. Un tema que s'amaga, que no se'n parla, que les parelles no enfronten. I alguna vegada, si ho fan, és després d'una separació. El tema és la violació entre una parella. En començar la funció, un noi i una noia estan asseguts en una filera com si fossin espectadors. Ella li diu en el xicot que es vol separar. Ell no entén la reacció de la seva parella. És llavors quan aflora el conflicte i comença una nova etapa. Una etapa que els pot servir per trencar ferides, per perdonar-se, per buscar nous plantejaments i acceptar cada un la seva part de responsabilitat. El tema és cru. I la directora ha preferit no posar cap element a l'escenari que pugui distreure els diàlegs. Només són l'actriu i l'actor. I una acurada il·luminació on el públic, d'alguna manera, també està inclòs en la conversa, ja que mai queda fosc, no queda ignorat. És la manera de dir que podem trobar-nos sempre en les mateixes situacions. Tampoc la directora ha volgut dramatitzar massa les escenes. Així, doncs, les actuacions són molt naturals, amb frases mig acabades, planes, però amb una intensitat emotiva continguda que fa encara més versemblant cada circumstància. Les pel·lícules, els anuncis, els familiars i els amics pinten com normal la submissió de la dona davant de l'home i, sobretot, en la sexualitat. Potser ja és hora de dir les coses pel seu nom. Els dos personatges es desoblen representant escenes de quan eren joves, o dels amics, o també dels pares. Tot fa que vagin sortint els arguments i tòpics que serveixen per encobrir una violació, tant sigui per part del mateix violador com també per la societat en general. La Muguet Franc i el Xavi Sáez són els intèrprets d'aquesta parella que defensa cada un la seva posició, però que el noi haurà de reconèixer la seva agressió. I no li val dir que estima la parella. Si aquest mea culpa, no és sincer. Una proposta interessant dintre el cicle, jo també, que ha programat la sala Beckett i estarà en cartell fins al dia 30 de maig.
Déu-n'hi-do, aquesta també, eh? Van sortint també tots aquests tòpics ultramasclistes que van sortint un rere l'altre, que són els que ens trobem en realitat a la societat, a la nostra societat, no? A la de veritat.
Sí.
A més, ells surten de cadires de cadires que són les pròpies cadires en les que seu el públic.
Exacte.
De la sala Beckett, cosa que també vol dir que convivim amb això, no?
Que convivim, i que molts agressors no s'ho pensen que ho són, perquè a vegades fan aquesta agressió a la seva parella.
Sí, sí, o ho saben i intenten expulsar-se
aquest
crim de sobre, no? Intenten justificar-se de qualsevol manera abans que haver de reconèixer una cosa així.
Buscar justificacions de que potser tu ho veus d'aquesta manera, però no és així, eh? Tot això surt a l'obra i realment és molt interessant pel plantejament de com es fa. No és una violació que agafin una noia jove entre 3 o 4 i la violin a lo bruto, diguem-ne, no? És una violació entre parella.
Sí, sí, i s'ha de dir, no? S'ha de
dir. I tant.
S'ha de denunciar. Doncs gràcies, Elvira, per aquests tres comentaris. Seguim la setmana vinent amb més propostes teatrals, repassant el teatre que tenim en cartellera a Barcelona. Fins
a
dimecres. Bon vespre, Elvira.
Fins dimecres. Adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. Nosaltres tornem la setmana vinent, com sempre, els dimecres de 9 a 10 del vespre, per seguir parlant del teatre sabadellenc, d'arts escèniques, amb gent teatrera i explicant-vos tot el que passa als escenaris locals. Molt bona nit.
Amunt al Taló.